12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Que es va posar en marxa una nova unitat dins el Servei d'Oncologia per detectar possibles variants genètiques que podrien augmentar el risc de desenvolupar un càncer. L'objectiu de poder detectar aquestes variants és poder implementar estratègies per impedir al màxim la probabilitat de que apareixi la malaltia. De moment, i en el primer any de funcionament de la unitat de càncer hereditari, 160 persones han demanat cita. D'aquestes s'han duit a terme 127 estudis genètics. De moment, dels estudis que hi ha analitzant-se es coneixen els resultats de 29, donant positiu 11 famílies menorquines portadores de qualcuna variant genètica. Tot plegat per obtenir i per tenir més eines i més informació pels professionals oncològics per poder combatre aquesta malaltia, oferir una major eficàcia en el tractament i en la presa de decisions tant dels pacients com dels familiars en aquests processos tan complicats.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Això és IB3 Ràdio. Avui és dimecres, és 4 de febrer. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer. Des d'aquí, forta abraçada a tots i totes els que heu patit un càncer, o estigueu justament en aquest moment de la vostra vida i, sobretot, també recordar els que ja no hi són. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Clara.
A més, avui també, saps que és el dia de la lectura en veu alta?
Ara ja ho sé.
Ara ja ho saps? Tu ets de llegir en veu alta o no?
Sí, bueno, aquí no llegim mai, aquí.
T'haurà llegir un llibre, llegir un llibre en veu alta. És que, clar, això és un dia per fomentar l'hàbit de la lectura.
Amb la teva veu explicaràs les teves històries, passades memòries que t'han fet costat. Diràs en veu alta totes les corolles que t'han intrigat. Diràs en veu baixa senzilles i tendres paraules d'encant.
Paraules, llegir en veu alta. Moments meravellosos i tan necessari. Llegir. Que avui en dia les pantalles ens estan substituint els llibres en paper i no pot ser. Des d'aquí ho reivindicam.
En veu alta o en veu baixa,
és igual,
sigui,
això. Sí, el que sigui, però compartir una lectura en veu alta és meravellós, t'he de dir. Jo ho faig cada vespre quan poso els meus fills a dormir, és igual l'edat que tinguin, però és molt, molt, molt xulo. Atenció, perquè ara te'n diré una altra.
Ai.
Avui també
Axel,
és...
Axel, bon dia.
Hola, què tal?
Mira-te'l.
Avui també és el dia de l'orgull zombi. Va, que us explico de què va la cosa. Resulta que un 4 de febrer del 1940, al Bronx, allà a Nova York, va néixer en George Romero. I vosaltres direu, i qui és en George Romero?
Lo conoce el mundo entero.
Idò, ell és un director, guionista, actor, es considera el pare del cinema de terror amb zombis, gràcies a la seva pel·lícula del 68, La noche de los muertos vivientes.
Ens caurà una pregunta.
L'heu vista? L'heu vista?
No.
No. Val, ja teniu cosa per fer cap de setmana. No t'agrada el terror, va.
Jo l'he vista a la universitat amb un laserdisc.
Això és abans de 68.
Abans de Cristo.
Heu de saber que l'origen dels zombis, però no és una invenció de la indústria de Hollywood. La cosa va més enllà. La història real que hi ha darrere dels zombis és... l'esclavitud. I per entendre-ho, ens n'hem d'anar al Carib, a Haití, concretament, on els esclaus africans eren portats a la força a fer feina a les plantacions de canya de sucre sense descans. I en el folclore d'Haití es veu que hi havia un bruixot, aquest. A veure... que suposadament tenia el poder de ressuscitar els morts i esclavitzar les seves ànimes.
De fet, Haití va néixer el vudú.
Exacte.
Pues d'aquí és. Tot plegat era molt cruel, perquè clar, els esclaus, perquè tinguessin encara més por, perquè estar esclavitzats i forçar-los a feines no era suficient, els hi parlaven d'això, que tinguessin por de perdre la seva llibertat fins i tot després de morts.
O sigui, perquè és lo que hay más allá de la quarta dimensió.
Revivia els morts i els tornava a posar a l'esclavitud. Sí. Va, que ara sí que va la pregunta, Pere, que ja sé que tu vols una pregunta. Va. Esteu preparats?
Sí.
Quin conegut artista es va convertir en zombi tot i que no li agradaven gens les pel·lícules de terror?
Quin conegut, què?
Artista.
Artista vol dir actor?
Artista, és la trampa. És que si us hagués especificat a l'artisteo, ho sabríeu molt fàcil.
Michael Jackson.
Molt bé!
Quina por, aquest videoclip, per favor. Quina por.
Pues es veu que en Michael Jackson tenia por de les pel·lícules de terror. Va agafar por d'ell mateix quan es va veure així com a zombi.
No m'estranya.
Que entra ja el zombi o no? Va, vine, posa porta a la porta.
Tamasso, eh?
Tamasso. Bueno, avui en Pere Gibert ha guanyat el concurs i t'he de dir que tinc dues entrades per regalar. El que passa és que no te les puc regalar, tu.
Has guanyat el concurs, però et quedes sense entrades.
Demà no penso ni contestar.
Com se t'ha quedat
la... Demà no jugo.
Com se t'ha quedat
demà
la cara,
Demà no penso jugar.
Tenim un WhatsApp aquí al Dia Menorca que tenim perquè, si voleu, guanyar dues entrades per anar a veure en Gavino Diego.
Ai,
perquè en Gavino és un dels nostres convidats d'avui, que sí?
Sí, parlarem perquè divendres serà a Menorca per pujar a l'escenari del Teatre Ucalari de Ciutadella, on s'hi representarà la comèdia Pijama para Seis. Abans rebrem a l'estudi na Cristina Fernández, directora tècnica de la Fundació per a les Persones amb Discapacitat de Menorca, just ara, a les 11. S'acaba de presentar la 13a edició de les Jornades de Malalties Minoritàries i Discapacitat i vindrà a explicar-nos quin programa han preparat enguany. I és dimecres, Clara, per tant, entrarem a la història d'un comerç emblemàtic. Avui anirem al taller del temps, on conversarem amb el rellotger Tomeu Gomilà i la grip, encara que dura.
Ai, s'està convertint en zombi.
Zombi.
Espera.
En Tomeu Gomilà. I xerrarem a la... al seu establiment, al taller del temps, que és molt curiós, és un lloc molt xulo. Anem a veure.
Aquest és el menú per avui. Tenim un WhatsApp aquí al Dia Menorca i tenim dues entrades, una entrada doble per convidar-vos a veure Pijama para Seis en el Teatre Ucalari de Ciutadella. Va, si ens envies un WhatsApp, són teves.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Idò, ja ho saps, esperem el teu, els vostres missatges i mentrestant a veure les notícies. Excel, per on passa l'actualitat avui dimecres?
Doncs passa pel balanç turístic del 2025, perquè tant l'Institut Nacional d'Estadística com l'Institut Balear d'Estadística, l'INE i l'IBESTAT han fet ja públiques les dades corresponents a l'any passat i Menorca tanca amb 1,7 milions de turistes. Això suposa un creixement de quasi un 6% respecte de l'any anterior, la qual cosa equival a prop de 100.000 visitants més. Pràcticament la meitat d'aquests nous turistes es concentren als mesos centrals de l'estiu, això és juny, juliol i agost, mentre que els visitants de fora de temporada augmenten de manera notable. Els primers mesos de l'any experimenten creixements importants. Al febrer, per exemple, van visitar l'illa 20.000 persones, un 45% més que el 24. Al març ho van fer un 32% més i a l'abril, coincidint amb Setmana Santa, un 20%. Al maig va patir les conseqüències d'aquesta Setmana Santa i va caure un 5%, tot i que la xifra de turistes es dispara per sobre dels dels 200.000. Passat l'estiu es mantenen els bons resultats amb increments del 5% al setembre, del 17% a l'octubre i del 13% al novembre. Xifres que demostren que s'està aconseguint desestacionalitzar la temporada. Pel que fa a la despesa turística, també creix. Segons dades de l'Ibestat, cada visitant gasta 170 euros al dia, un increment del 4,5%. També és notícia que l'Associació Justícia i Pau considera que la regularització extraordinària de persones migrants impulsada pel govern central és la solució, diu, més humanitària i convenient des del punt de vista laboral, econòmic i polític per a milers de persones que es troben sense papers a Espanya. La Comissió Diocesana del Bisbat de Menorca afirma que això no exclou tampoc el fet que el fenomen de la migració s'hagi de controlar d'una manera justa i humanitària i que s'hagin d'adaptar als serveis públics a una població que s'hi creix és precisament per l'arribada de migrants. L'entitat recorda que Menorca ha conegut en la seva història moderna el fenomen de les migracions. Miquel Àngel Maria és delegat diocesà de Justícia i Pau.
Aquesta iniciativa del govern d'Espanya no és una iniciativa pròpiament dit del govern, sinó que és la resposta a una iniciativa legislativa popular que només a Ferreria es va recollir més de 160 signatures, més de 1.000 a Menorca, que és molt, perquè pensam que és imprescindible per afirmar la dignitat de les persones migrants, no? Lògicament no està tot fet, sinó que la inclusió social de les persones migrants comença precisament aquí, no acaba aquí.
I en plena de succeïts, la policia ha detingut un home a Mo com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual després de la denúncia presentada per la víctima. Segons el seu relat, els fets haurien començat a finals del 2025, quan va començar a compartir pis amb aquest home. Durant aquest període, l'agressió hauria inclòs besades sense consentiment, estirades de cabells i comentaris ofensius, així com proposicions de matrimoni per regularitzar la situació de l'home a Espanya. La matinada del 29 al 30 de gener, la dona va abandonar el domicili i va denunciar els fets. Agents de la comissaria de Mou van obrir la investigació i van detenir l'home, a qui se li imputa ara un delicte d'agressió sexual.
Aquestes seran les notícies a les 2:30. Si seguiu aquesta sintonia, que esperem que sí, les escoltareu ampliades i amb Sescan Excel encara està fent feina. Gràcies, fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
Igualment, adéu, anem a veure el temps.
Oficina de la Virgen de la Cueva, ¿en qué puedo ayudarle? La tienda de la Virgen de la Cueva. Dime el número de reclamación, por favor. 324. Lluvia excesiva, ¿verdad? Ya, pero yo no, es que yo no, no, es que no puede llover al gusto de todos. Al final yo las órdenes las recibo como ustedes me las piden. Humedad, niebla. Bueno, yo no soy la Virgen de la Niebla, pero vale. Usted ha pedido lluvia. Usted pidió lluvia porque me aparece aquí en el sistema. Además, sellada y firmada, ¿eh? Tenéis que ponerse de acuerdo a la hora de rezar. Si quieren que llueva, o sea, no podéis pedir los no sé cuántos millones de habitantes, no podéis pedir todo lluvia. Agua que no has de beber, déjala correr.
Sí, 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 sí. Sé que hi ha moltes persones que estan preocupats i preocupades, jo una d'elles, perquè he vist taques d'humitat a casa nostra que no existien, no hi eren.
Nosaltres
i sé que estan sortint.
Nosaltres hem comprat un deshumidificador d'aquests pels lavabos, perquè és que és un desastre.
És un desastre, sí, hem de passar tot el que puguem a les parets perquè estan apareixent taques d'humitat allà on no hi eren, perquè és clar, és que ens hem posat tots a fer la dansa de la pluja i dins hem passat.
Algú va resar una mica de més
una mica
i...
de massa. En fi, que avui plou, torna a ploure.
Sí, ens hem despertat amb un temps un poc diferent al d'ahir, amb cel gris, ben tapat i pluja al matí. Aquesta situació es mantindrà durant les pròximes hores, amb probabilitat més baixa, això sí, d'alguna precipitació feble i ocasional. Les temperatures continuaran en descens, amb mínimes de 7 graus i màximes que no superaran els 14. Vent entre fluix i moderat, de ponent i llebeig.
6-2-8-7-4-6-9-8-6.
Una altra vegada.
6-2-8-7-4-6-9-8-6.
Idò, aquest és el nostre telèfon perquè ens enviïs un WhatsApp perquè recorda que regalam dues entrades per anar a gaudir de l'obra Cama para 6, 6, 7, a Pijama. Què he dit jo? Pijama para 6, 6, Cama, sí, bueno, Pijama, Cama, tots estan allà, sí, en fi, anem a la publicitat. Pijama en la cama, para 6, 6, 7, ja ho he dit, Jordi Fàbregas.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tut.
El dia Menorca. Fet a casa.
La 13a edició de les Jornades de Malalties Minoritàries i Discapacitat de Menorca, organitzades per la Fundació per a Persones amb Discapacitat i la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, torna un any més a centrar la mirada en millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia rara, així com dels seus familiars.
Es calcula que aquí a les Illes Balears hi ha al voltant d'unes 70.000 persones amb alguna malaltia minoritària aquí a Menorca. Just fa poc vam conèixer en Quim, bé, el seu pare, en Julio. En Quim és un fillet que pateix síndrome de depressió de l'ADN mitocondrial tipus 9. Només hi ha dos fillets en tota Espanya que la pateixen. Sa família té en marxa una campanya i organitza diferents activitats per tirar endavant noves investigacions per ajudar a curar aquesta malaltia, un objectiu comú de tots els que pateixen alguna malaltia minoritària. Ens acompanyen a Cristina Fernández, ella és directora tècnica de sa Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Com estàs, Cristina? Bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Com ha anat aquesta presentació, just acabeu de fer sa presentació, quin és el lema d'enguany d'aquestes jornades?
Pues el lema és aquí i ara canviem el present.
Aquí i ara canviem el present, important perquè canviant el present es millora el futur.
Exactament. Bueno, hem volgut posar aquest lema tenint en compte que les persones que pateixen aquestes malalties, encara que estiguin en una situació d'esperança de que se trobi el tractament específic per a aquesta malaltia, també és molt important la vida present que duen i els suports i acompanyaments que tenen durant aquest procés de malaltia. No han d'esperar a que surtin avanços, sinó que des del moment 1 d'un diagnòstic d'aquestes característiques han d'estar al costat tant de la persona afectada com de les seves famílies.
Com és per a una persona, una família menorquina, trobar-se amb una malaltia minoritària dins del nucli? En el cas de, per exemple, tenir un fill, tenir una persona a casa amb alguna d'aquestes malalties, millorar el present, tot comença amb el diagnòstic, que ja es fa complicat en aquest tipus de malalties.
Sí, evidentment, i de fet hi ha una ponència que parla de la comunicació de les males notícies que impartirà la psicòloga Belén Calafell, que la referent en temes de pèrdua i dol, perquè realment la manera en què reps el diagnòstic i l'acompanyament que te fan en aquesta primera fase és molt important. Pot ser una catàstrofe, pot ser una impotència i una resignació que no ajuda per res a mantenir l'esperança. Penseu que se diuen malalties minoritàries precisament perquè tenen poca prevalència, tu ratlles de nombres, però en aquests casos pues, hi ha a lo millor dos casos en tota Espanya, tres casos a nivell europeu, llavors, clar, la investigació no està avançada, no hi ha literatura científica, no hi ha mètodes ja comprovats d'abordatge terapèutic d'aquestes malalties. És una desesperança molt, molt gran la que pateixen les famílies i molta solitud, perquè també no hi ha iguals en qui compartir les seves vivències i les seves experiències. Per això els equips professionals han de ser capaços d'acompanyar, en el cas concret del Quim. El Quim està al Servei d'Atenció Primerenca de Fundació i els professionals se desplacen a casa seva i fan feina dintre de l'entorn perquè la família també tingui les eines i sigui fàcil per elles posar en marxa les adaptacions que necessitin.
En el cas d'en Quim, ens comentava el seu pare que ells van tenir la sort, dic la sort perquè hi ha vegades que un diagnòstic pot tardar anys. Ells van tenir el diagnòstic bastant ràpid perquè es fiet des de ben bé notaven que no aixecaves cap i per tant des del servei d'atenció, des de sa pediatra de referència ja els hi van dir que qualque cosa passava i els van començar a acompanyar en tot aquest procés perquè a vegades poden ser anys i anys de saber que el teu fill té qualque cosa però no sapiguer i no donar més diagnòstic concret.
Sí, a vegades hi ha lluita contra les etiquetes, no?, que suposen un diagnòstic, però no se té en compte aquesta part. Les persones necessiten posar nom a allò que els hi passa i viure anys rere anys sense saber qui no en té, això que li passa genera moltíssima angoixa. També és cert que el pare d'en Quim, en Juli, estirà a nosaltres a les jornades perquè tenim la gran sort de que ve a participar el metge de referència d'en Quim de Sevilla, no? I bueno, també tenir dintre d'Espanya un especialista amb aquesta malaltia dintre de tota l'angoixa i de tota la situació dificultosa que hi ha, pues també és una bona notícia. Hi ha gent que s'ha de desplaçar a països de fora, enfrontar-se a idiomes diferents, que xerren de temes que ja no són fàcilment explicables i entendibles. Llavors, pues, bueno, sí que he de dir que per part dels equips professionals de Fundació adoren en Quim i s'ha fet una feina sí, i s'ha fet molta feina amb ell.
En Quim, que els seus pares estan fent tanta feina per donar a conèixer des que van trobar aquest metge a Sevilla, que justament té un estudi entre les mans i estan cercant donacions a totes les que puguin organitzar activitats de tot tipus per tal de poder facilitar aquests estudis. Hi ha un altre fillet, en Darío, que sí, també té aquesta malaltia. Igual que en Quim, aquesta importància de fer tribu, que just va ser el lema, si no m'equivoc, de la jornada de l'any passat.
Sí, sí. Bueno, és el que dèiem, no? Quan estàs davant d'una situació tan minoritària, no tens els iguals. I quan nosaltres tenim un problema o una malaltia, te poden entendre els professionals, però el suport que tens d'una persona que ha viscut o pot estar vivint el mateix que tu, que a vegades no manquen ni les paraules, això no hi ha diners que ho pugui pagar. I per això, per exemple, les associacions sense afany de lucre que estan relacionades amb malalties cròniques o amb malalties específiques són molt importants perquè al final la veu de les persones afectades és la que realment acompanya.
Es troben encara, o ens trobem a la nostra societat encara amb moltes barreres, amb les persones que pateixen que alguna malaltia minoritària se les troben?
Crec que ha hagut una conscienciació pensant que les malalties minoritàries, que a més van molt relacionades a la discapacitat, perquè gran part d'elles són discapacitants, el que és la consciència de l'assistència de persones que viuen en dificultats i que tenen els mateixos drets que nosaltres, per sort, pensant que hem avançat bastant. Ara, la solitud de les persones que les pateixen queda encara molt de camí per recórrer, perquè la pròpia sensació de la persona és de que no vol estar xerrant tot el dia de la malaltia, no? I tampoc té molt d'espai per xerrar de la malaltia des d'aquell consol que necessiten. Llavors, penso que l'aïllament i la lluita realment sí que les fan soles. Hi ha paraules guapes, hi ha acompanyaments puntuals, però quan una cosa s'allarga tant en el temps, al principi tothom se volca molt, però després va passant el temps i tothom torna a les seves tasques de la vida diària i se n'oblida i ja només és una trucada alguna vegada, o que no tot telefonen perquè no volen molestar, i l'aïllament i la lluita solitària que representa per les famílies, jo crec que això segueix.
Clar, segueix aquesta rutina per ells, que sovint és agafar un avió i anar a Son Espases, agafar un avió i anar a veure l'especialista a la península, sigui Barcelona, sigui Sevilla, o fins i tot en llocs que, com ens comentaves antes, inclús fora d'Espanya, depenent de quina sigui sa malaltia, i tot això són despeses i tot això és per tota la vida.
Per tota la vida, i igual que qualsevol discapacitat. Jo com a directora tècnica de la Fundació sempre penso, i no som mare, no ho dic des del punt de vista d'una mare, però sempre penso que una família que té una criatura, pues, sempre té un projecte de vida per aquella criatura i sap que algun dia aquella criatura volarà. Però tenir una persona amb discapacitat i amb una discapacitat greu és un canvi total del pla de vida d'una família i per tota la vida, perquè la discapacitat és una condició que acompanya la persona sempre. Llavors, penso moltes vegades en el moment d'aquestes famílies que estan esperant amb tanta alegria una criatura i de sobte arriba una situació inesperada i el que això pot suposar a nivell de planificació familiar i de saber que tota la vida hi ha una persona que dependrà de tu. I el passar pena de què passarà amb aquesta persona quan tu no hi siguis.
I en l'àmbit educatiu hi ha prou eines per poder atendre totes aquestes fiets, fietes. En Quim va a l'escoleta de Sant Climent, que és una escoleta més petita, però també va canviant, això van cada vegada pujant a escoles més alumnes, més grans, i van creixent. I també el que dèiem, no? Cada vegada es va complicant un poquet més, supòs per so, no? Quan menys fiets tens, més atenció li pots donar, i al final també el sistema educatiu fa el que pot. Fa falta més eines, més professor, més atenció per a aquestes persones?
Evidentment, i el problema també està que dintre del món educatiu hi ha molta mobilitat del professorat, o sigui, canvia molt els referents o està molt poc temps en un centre educatiu, llavors fer un seguiment continuat és molt complicat. Els suports que tenen de personal especialitzat, pues sí, poden tenir molt personal, però el nombre d'hores no és molt elevat, llavors amb un professor que no estigui especialitzat, doncs és molt complex manejar una aula, perquè pensa una cosa, aquestes persones tenen una problemàtica, però la resta de persones són persones individualment que també tenen les seves característiques. Llavors, l'atenció a la discapacitat o a la diversitat dintre dels centres educatius encara queda molt camí per recórrer.
Idò, per tenir més eines, aquestes jornades que arriben a la 13a edició, entre les que hi participaran na Belén Calafell amb aquesta conferència de pèrdua i dol, també es pare d'en Quim, en Julio, que parlarà del seu testimoni, no? Del final de tota la seva, del seu caminet que han anat i estan construint amb aquesta malaltia que pateix el seu fill. Quan són les jornades? On podem trobar informació si estem interessats en participar-hi?
Pues mira, les jornades són el dijous 19 de febrer i el divendres 20 de febrer. Se fan amb motiu del Dia de les Malalties Minoritàries, que sabeu que és el dia 29 de febrer. I bueno, tota la informació està a la pàgina web de la Fundació per a persones amb discapacitat, sobre les inscripcions, els horaris, les ponències, les activitats que hi ha, perquè hi ha documental, llavors ho podeu trobar tot allà, i també vos puc deixar aquí un programa per si esteu interessats en aprofundir.
I tant que sí. Aquí i ara, canviem el present, que així sigui. Moltes gràcies i una forta abraçada a tots els que organitzeu des del dijous 19 de febrer fins divendres 20 de febrer totes aquestes ponències, activitats al Saló de la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca. Moltes gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
El Dia Menorca. Fet a casa.
les 12:34 minuts i sola sonen els Allman Brothers Band. I és que ja m'han dit que és un dels grups preferits del nostre següent convidat, Gabino Diego. Com estàs? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, sí, m'agraden molt.
T'agraden molt?
Bon brother, molt. Sí,
sí. Bueno, i xerres un poc de català i tot, eh?
Sí, parlo... Sí, parlo una mica.
Una miqueta, molt bé, fantàstic.
Sí, què tal? No, però sí, me gusta mucho Allman Brothers Band, sí.
Qué bien. Oye, a nosotros nos gusta mucho que vengas a Menorca, no es la primera vez.
No, ya he estado como tres veces más antes, sí.
Tres veces más y además ya conoces también el escenario que vas a pisar el viernes.
Sí, no sé si es el mismo que el que estuve el año pasado.
El mismo, sí.
Ciudadela, ¿no?
Sí, el Teatro Ucalari, estuviste con la Curva de la Felicidad y sí. Ahora Pijama para Seis.
Sí, en Ciudadela, sí, porque estuve también otro año estuve en el Teatro de Mahón, que es un teatro precioso, ¿no?
Maravilloso.
Sí.
Oye, Pijama para Seis, Gabino, si tres son multitud, no me quiero imaginar seis.
Sí. hay uno que no aparece, que es se supone que es el marido de la cocinera, que dice que va a venir y nunca aparece al final, ¿no?
Nunca llega. Bueno, entonces son cinco.
Y se acaba, toca el timbre y se acaba la obra.
Vaya.
Pero nada, sí, es una función muy 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 divertida, es una pieza de relojería donde todos los actores los personajes están sirven al otro para que el otro pueda meter el gol y crear y para que funcione el gag. Entonces es una función muy muy dinámica y muy divertida y que yo creo que va a gustar mucho, sí.
Es un vodevil francés escrito por Marc Camoletti.
Marc Camoletti, sí. Uh-huh.
El vodevil es un género que está dentro del humor, ¿no? Pero tiene también sus toques y sus características muy propias de este género, del vodevil.
Sí, yo creo que es la rapidez, luego tiene muchos los malos entendidos y luego cosas que a veces el espectador va por delante de nosotros, de nosotros que estamos haciendo la obra. El espectador tiene una información que los personajes no tienen. A veces incluso ha llegado momentos donde el público ha dicho cosas que dice, bueno, ¿y qué papel voy a hacer yo aquí en esta obra? Y el público grita, la cocinera, o sea, porque ya tiene la información que no tienen los personajes de la obra. No sé si me explico bien, pero vamos, es un estilo y luego que también tiene unos códigos y que me encanta poder hacer el vodevil. Yo creo que es un género, siempre se ha visto parece como un género menor, porque es para entretener, para divertir, pero me parece que el teatro está para eso.
Justamente.
Lo primero para divertir. Primero, por lo menos no aburrir.
Claro,
¿sabes?
Que sí. El vodevil, yo me cierro los ojos y me imagino ahí todo desordenado, uno entra, otro sale. ¿Cómo es el papel que tú haces? ¿De qué cuenta esta historia de Pijama para Seis?
Bueno, mi personaje además es curioso porque es un ejecutivo de Barcelona, Carlos Flores.
De ahí tu catalán,
Sí, bueno, también he vivido por ahí, sí. Y bueno, sí, he estado por ahí y mi suegro me obligaba a que aprendiera catalán. Bueno, entonces, entonces mi personaje es un personaje que además yo quiero que tenga acento catalán, es un ejecutivo de publicidad, y luego, por otro lado, la cocinera que aparece en la función es Amaya Vargas, que es vasca, o sea, que se juntan muchos acentos, ¿no? Que yo soy nacido en Madrid, pero que están mezclados muchos de los acentos. A mí siempre me ha gustado que mis personajes tuvieran un acento, y este personaje de así catalán me divierte mucho, ¿no?
Amaia Vargas es la cocinera, Jesús Cisneros, Isabel Gaudí, Sabrina Praga son los otros que te acompañan en el, encima del escenario. ¿Cómo es para un actor interpretar un personaje de comedia? En tu carrera te hemos visto dando vida a varios. De hecho, en 1990 te llevaste un Goya por la interpretación de tu personaje en Ana y Carmela. ¿Cómo preparas tus personajes? Y más si son así, personajes que tienen este toque de comedia, que en realidad detrás de la comedia siempre hay un poco de drama, ¿no, Gabino?
Sí, esta es una lo que tiene también esta obra de Marc Camoletti, que es que está también escrita, que simplemente con que a veces digas el texto a tiempo, eso funciona. O sea, eso son carcajadas. ¿Sabes? Cuando tienes un texto así es maravilloso, porque no quiere decir que no tengas que interpretar, pero lo tienes, es como tirarte como una bicicleta con mucha cuesta, ¿sabes? Para abajo. Entonces pues va con mucho impulso y muy divertida. Y perdona, no me acuerdo lo que me habías preguntado.
Iba a decir que cuando te estás dentro del mundo del humor, que está el personaje del clown,
el drama,
sí, ¿no? Que muchas veces estamos viendo un personaje y dice, sí, a mí me hace reír, pero el pobre lo está pasando fatal.
Claro, sí, porque es que cualquier comedia buena siempre tiene un drama. O sea, siempre está el drama. Y la mayoría de los personajes que yo he interpretado han sido personajes como sufridores, ¿no? Personajes que lo pasaban mal, pero en su fracaso y en su no conseguir las cosas estaba su éxito, ¿no? Entonces el clown es un poco eso, ¿no? El que quiere algo y fracasa constantemente. Pues en este caso el personaje parece que fracasa, pero el espectador le está viendo desde fuera como un cara dura. Mi personaje, en fondo, es un cara dura, que al final es el que más éxito tiene, pero ahí parece un pobrecito dentro de la función, ¿no?
Aquí tenemos una escuela de clown con Eric Devon, no sé si lo conoces.
Claro, claro que sí. Bueno, estuve con él en Ibiza, precisamente de él saco esa frase de que estuve. Yo estudié con él en Ibiza dos veces, estuve en dos cursos con él y siempre me decía, Camino, tú eres clown.
Y aquí lo vamos a ver en este lío de amantes. Porque en realidad al protagonista le va saliendo todo mal, ¿no? En esta pijama para seis, o más o menos.
Bueno, es muy muy divertido, porque es un Fernando, el protagonista, ha decidido montar una fiesta con un amante suya, porque su mujer se va a cuidar a su madre a Cuenca. Entonces la mujer dice que se va a ir a Cuenca, pero al final cambia los planes y decide quedarse. Entonces al final llega la amante, llega la cocinera, que había una cocinera que habían contratado para que les hiciera la comida, llega su amigo, que iba a ser la coartada, pero al final el amigo también tiene cosas, le está mintiendo también a su amigo. Entonces se lía la cosa que no te puedes imaginar, y nunca esperas que algo se pudiera liar tanto, ¿no?
De aquí este vodevil, que además estás en Menorca este viernes y luego te lo llevas a Ibiza.
Sí, vamos a Menorca, vamos a Ibiza y vamos a Mallorca.
Muy bien.
Pero estaremos, el estreno en las Baleares será a Menorca.
Será en Menorca este viernes. Y después, ¿qué más tiene Gabino Diego en la agenda? ¿Otros proyectos? Porque en los últimos años te hemos visto centrado en el mundo del teatro.
Sí.
¿Algún proyecto telecine?
Bueno, una cosa que no puedo hablar, pero que una película que se estrenará seguramente a primeros de marzo. Que ya sabréis la película que es. Pero bueno, se estrenará y ahí estaré. Y luego tengo una serie, en la serie Atasco también he participado. Y bueno, tengo proyectos, pero sobre todo estoy haciendo estos personajes, ¿no?
Así que película
que
en
antes
marzo.
Antes me decías lo del catalán, que es muy gracioso, porque cuando yo iba a promocionar a Barcelona me aprendía, dice, Gabino ha fet un personaje que fa riure, fa plorar, canta, pues aquí es lo mismo, ¿no? Y los personajes que hago son así.
Idò, Gavino, esperem aquest personatge aquí a Menorca. Tindràs oportunitat de quedar-te un par de dies o és pim-pam Menorca, Ibiza, Mallorca, todo junto, como os acostumbráis
no,
a tener?
No, me voy a tener que ir, pero ya estuve la otra vez que estuve, ya estuve en Menorca y me encanta estar en Menorca.
Pues aquí te esperamos el viernes. Un plaer. Gràcies, Gavino. Un plaer conèixer-te i saludar-te. I bon viatge.
Moltes gràcies.
Ens saludes en Fernando i a la cuinera, tots els altres.
Vale, gràcies.
Una abraçada, Gavino Diego.
Oye, que seguramente a mi hija sí la conoces, que estuvo en Menorca actuando. Mi hija es Sara Diego, ¿sabes?
Sí.
Que ha estado haciendo dones de ràdio.
Amb dones de ràdio, i tant. Vam tenir en Àngels,
claro.
En Àngels Gunyalons, mira. Sí,
sí. Pues esa, claro, esa es mi hija.
Esa es tu hija,
es la meva filla, sí.
Ostres, tu. Mira tu. Doncs encantats de conèixer-te un poquet més, Gavino. Cuando quieras, aquí estamos. Y un día, si tienes tiempo, te vienes aquí a la ràdio y así nos conocemos.
Vale.
Venga, una forta abraçada. Que vagi molt bé.
Vale, adiós.
Smartphone, ni Twitter, ni WhatsApp, ni tengo nada.
Nada de redes sociales, ni... Tú prefieres el contacto humano,
sí,
¿no?
Sí, claro. Estamos perdiendo eso, ¿sabes? Yo creo que al final... Bueno, lo bueno es que yo creo que la gente... Eso hará que la gente vaya más al teatro. Porque el teatro es una cosa maravillosa, ¿no? Donde es algo único que se hace cada día. Una función que no tiene nada que ver con la que se hizo
el día anterior,
claro. ni con la que se hará pues al día siguiente, pues entonces nada, es una función donde la gente va allí, un grupo de gente va allí a disfrutar, y creo que eso nos ayudará, que haya más máquinas, ayudará al teatro, digo yo.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Bon, estimats oients, que encara ningú ens ha enviat un missatge, que tenim dues entrades per anar a veure en Gavino Diego aquest divendres al Teatre Ucalari, gratis, que no heu de pagar res.
I a mi que no m'hi deixes anar.
Bueno, si no telefona ningú i anirà en Pere, però bueno, tenim un WhatsApp, 628-746-986. Escolta'm, si no hi anem tu i jo...
Vinga.
Què et sembla?
Si no truquen?
Sí, és que si no ens les treuen de les mans, doncs les aprofitarem nosaltres.
Vinga, va.
Ah, queda dit, eh?
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
Dissabte a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Digo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit y el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I el dia Menorca, fet a casa.
I avui coneixem quin comerç, on has anat?
Anem a l'O per visitar el taller del temps on hem trobat en Tomeu Gomila, el rellotger.
Hola, bon dia.
Tomeu Gomila, rellotger, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, estem al taller del temps. Què és un taller del temps?
Bueno, el taller del temps és un lloc on restaurem, tornem a donar vida a rellotges i màquines superprecises que s'han perdut. I és un lloc també on generem noves idees i prototips per al futur.
I amb què estàs ara? Posa'ns un exemple, va.
Ara mateix, aquí sobre la taula, tenim un rellotge aquí que està en marxa, que és un Losada, és un dels millors rellotges espanyols que hi ha hagut a la història, que estava basat a Anglaterra, que té bastanta fama. Allà tenim un prototip que està en vies de muntatge, que hem fet el disseny aquí i ho han construït aquí, i si tot va bé podrem dir que des d'Espanya ho hem pogut fer, serà el primer. I què més tenim? Tenim com aquest rellotge, per exemple, que és un rellotge en vies de restauració, encara no l'hem començat, però és un rellotge nocturn del segle XVII, que, com pots veure, no du agulles, sinó són uns discos amb uns forats i dintre es posava una vela i a través dels forats es veia l'hora i així de forma nocturna podien saber quina hora era.
En quin moment t'adones, Tomeu, que restaurar rellotges és el teu propòsit de vida? Et ve de tradició familiar o hi ha algun fet, algun moment a la vida que encén aquesta idea?
No ve de tradició familiar, no. Vaig estar malalt i la meva àvia em va donar un despertador i això sí que em feia molta curiositat i desmuntava i muntava, però no funcionava, eh? En aquella època no. El vaig desmuntar, però no va tornar a funcionar. No. I, bueno, fa molts d'anys, quan era jove, allò que intentes buscar feina a l'estiu, i el rellotger d'aquí del poble, que ara ja no hi és, va morir aquest any, aquí, en Vicent, em va dir, però si vols pots venir aquí, jo t'ensenyaré quatre coses i tal.
I quan decideixes que et vols dedicar a això, et tanques a casa a estudiar o emprens un viatge?
Quan realment vaig decidir que apostava per això, doncs, vaig tenir que emprendre un viatge, sí. Un viatge...
On et va dur?
Primer a Barcelona, després a Suïssa, i per molt de llocs del món. Gràcies a la feina he tingut la sort de poder viatjar moltíssim.
I vas participar en un projecte de rellotge, el primer rellotge que mesura el pas del temps en mil·lèsimes de segon?
De forma mecànica.
De forma mecànica. Aclareix-me això.
Bueno, jo vaig estudiar primer a Barcelona, després vaig decidir que havia de fer un pas més i me'n vaig anar a Suïssa. Allà hi havia una escola que es diu la VOSTEP, l'escola internacional, i bueno, hi ha uns cursos molt especials, vaig tenir la sort de poder entrar, i una vegada vaig acabar tot això, vaig començar el projecte del taller del temps, el vaig tornar aquí, però va sortir, hi havia una fundació, que ara ja justament ja no existeix, que promovia les noves idees i projectes innovadors. Vaig presentar un projecte que era un cronògraf capaç de medir les mil·lèsimes de forma mecànica.
Sí, la idea va ser teva, eh?
Sí. I vaig presentar un primer projecte, van decidir que de tots els que hi havia aquest els hi agradava i res, altra vegada torna a agafar les maletes i cap a Suïssa a fer el projecte aquest. I després quan aquest projecte va acabar, vaig tornar un altre cop aquí bàsicament perquè ja teníem dues nenes i els meus pares viuen aquí, ja són grans i bueno, vam intentar veure si era capaç de fer el que fèiem allà aquí, i aquí estem luchando.
Tomeu, jo em pensava que un taller del temps faria això de tic-tac. Aquí tens un silenci.
El que se necessita aquí és concentració. Això avui en dia has d'estar realment, quan tu treballes has d'estar focalitzat 100% en el que estàs fent, no pots estar pensant en una altra cosa perquè el més normal és que trenquis algú si estàs en otro lado, no? Per tant, si normalment ara m'enganxes avui de matí, just acabem d'obrir i tal, acabem d'obrir, però i sol bé, soy de tic-tac i alguna de música tranquil·la per poder estar concentrats, però...
Anem a captar, va, aquest so del temps. Com ho podem fer? Què és el que sona, Tomeu?
Ara mateix sona un rellotge ben especial perquè és un losada amb una tècnica molt antiga...
que dèiem al principi, eh?
Losada va ser un gran rellotger espanyol que es va basar a Anglaterra, quan Anglaterra era potència mundial de la rellotgeria, no sempre ha estat Suïssa, vale? Suïssa és la darrera, però antigament va estar primer Anglaterra, després França i després i ara mateix Suïssa. I aquest senyor, podríem dir, és el mateix que va fabricar el rellotge de la Porta del Sol.
Ah.
Bueno, de fet, el rellotge de la Porta del Sol va ser una donació d'aquest senyor a la Comunitat de Madrid. Val? I bueno, això és un rellotge que hem restaurat per un col·leccionista que només col·lecciona aquest tipus de rellotges, d'aquest senyor, que en té moltíssims, i és, bueno, és un escape dúplex anglès, no és una cosa fàcil de trobar, diguem, no és molt habitual.
Després de tants anys dedicant-hi al so del tic-tac, et relaxa o et produeix algun tipus d'estrès laboral?
No, a mi em relaxa.
Et relaxa, eh?
Sí, quan fan tic-tac vol dir que tot va bé. Per tant, estem relaxats. El problema és quan hi ha molt així, que no sents el tic-tac, que aquí hi ha un...
Malament.
Malament, sí.
Quines habilitats es necessiten? Em comentaves abans concentració, què hi ha més? Paciència? Tenir pols, tenir bon pols, tenir bona vista?
Tenir bon pols jo crec que no, perquè al final és com un múscul això i s'entrena. De fet, jo quan si vaig de vacances un mes i torno, el pols no és el mateix que el dia antes d'anar-me'n, que és algo que s'entrena i hi ha tècniques perquè sigui millor i tal. Paciència sí, se n'ha de tenir, i capacitat de concentració.
I vista. No? Va, vas ben preparat, no?
Hi ha microscopis, hi ha lupes, hi ha
de tot.
Moltes coses que ens ajuden avui en dia a fer la vida més fàcil.
Un dels projectes més recents és la restauració del rellotge de la plaça de la Constitució d'aquí del poble.
Sí, això mateix. Fa uns mesos ens van demanar a veure si podien restaurar el rellotge, que fa molt d'anys que estava parat.
Vols que l'anem a veure?
Sí, si vols podem anar-hi. Sí.
Vinga, va, som-hi. Perquè això ho vas acabar la setmana passada, eh?
Sí, de fet està encara en procés de comprovació de que tot vagi en ordre, però sí, fa una setmana i pico que el tenim en marxa una altra vegada.
Quant temps t'ha dut fer-ho?
Entre una cosa i l'altra ens ha dut quasi 3 mesos de feina.
3 mesos,
bueno,
eh?
No completament, no directes, però entre que hi ha processos que es necessiten a vegades fer una cosa, esperar un temps prudencial perquè amb unes reaccions químiques passin, quan restaures per parar oxidacions i una sèrie de tècniques que, però hi entra tot, una cosa i l'altra, pues, ens ha portat això 3 mesos.
L'altre dia veia un fragment d'un talent show, un d'aquests programes de joves que canten, i discutien entre ells la lectura d'un rellotge d'agulles. No el sabien llegir, ho sabies això?
No ho sabia.
Què n'opines?
És molt trist, des del meu punt de vista és molt trist, perquè... de fet et diria jo que cada vegada té més gent que em comenta que estan decidint no tornar a portar l'smartwatch aquest que ens controla tant, eh?
Sí.
Que ens controla...
Se'l treuen de sobre.
Fins i tot quantes vegades respiram i quant de passos i no sé què, no sé quantos, no?
I no n'has tingut cap, tu, eh?
No és una cosa... Vaig provar-ho una vegada i em genera més estrès que altra cosa, saps? Sentir-me que pita no sé què, que sigui no sé quantos, que si ara fem tantes passes, ara no és per mi, això, la veritat. I no sé, bueno, la vida canvia, les generacions passen i les necessitats són diferents, no? I entenc que pugui passar això, però per mi és algo trist, però bueno.
El pas del temps ha canviat els teus clients o continuen sent d'un perfil similar, de tot el món són?
Els clients són d'un perfil molt similar, no canvia, són de per tot el món i diria que cada vegada hi ha més gent més interessada en això que,
sí, eh?
Que fa anys enrere, sí.
Curiós.
És molt curiós, però cada vegada hi ha més interès amb la feina manual.
Molt bé, ja hi som, eh?
Aquí dalt està. Sí. Tenia molt de desgast. Aquest és d'un rellotge dels anys 80, havia funcionat molt d'anys i no se li havia fet mai una restauració integral i evidentment doncs, són màquines que funcionen 7 dies, 24 hores al dia, 365 dies a l'any i no paren. Avui en dia no hi ha cap màquina que no aturi, és a dir, és molt difícil que funcioni tant de temps i bàsicament tenia, bueno, òxid, alguna mala intervenció d'alguns anys enrere d'algú.
Un pedaç.
Sí, molt gastat, coixinets, bueno, lo típic, i alguna peça trencada també, que s'havia trencat amb el temps, i han tingut que tornar-la a dissenyar i fer-la de nou, perquè no hi ha recanvis d'això.
Ara queda comprovar que tot funciona, eh?
De moment sí, esperem que està en període de proves, però que tot vagi en ordre.
Gràcies, Tomeu.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I moltes gràcies a tots vosaltres per escollir-nos un dia més. Demà tornem al Dia Menorca.